Jordi Évole, bon dia.
Bon dia, Ricard.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Clar, 10 anys, eh?
Sí, tio.
És que jo ara m'imagino qualsevol projecte, 10 anys. Bueno, avui en dia qualsevol s'imagina una feina per 10 anys i ningú s'ho imagina, el món que estem, eh?
Jo crec que una de les claus d'haver fet 10 anys és que jo crec que dintre de Salvados hem fet com 7 programes diferents, formats, vull dir.
Ja.
Hem canviat molt i no té res a veure el que fèiem al començament, amb el que fèiem al mig, amb el que fem ara. I si no hagués estat així, jo crec que ens haguéssim agobiat i ja no ho faríem.
Mira, el primer Salvados passaven coses com aquesta.
Tendrá mi voto el primero que mañana en el debate pronuncie el nombre de Javier Bardem.
De acuerdo.
Y alguien que ofende a la gente de la cultura, a quien transmite la creación española, como es Javier Bardem.
I aquest era Zapatero, que participava en el debat electoral, i vas aconseguir que digués Javier Bardem.
Sí, bueno, nosaltres, és que en aquella etapa, a nosaltres ni ens acreditaven per anar al debat electoral. O sigui, ja no és que el poguéssim organitzar.
Clar, que
ni acreditar-nos a anar a seguir el que feien.
Perquè tu eres el follonero. Tu eres el follonero.
Sí, clar, no teníem ni molt menys... ni ens havien donat encara el carnet de periodistes, ni res d'això. I llavors vam pensar en com ens podíem colar en el debat. I la fórmula va ser aquesta, a través d'una paraula.
Clar, vosaltres vau començar Salvados por la campanya, allò era el 24 de febrer del 2008, que això vol dir que estàvem aquí en retallades a Catalunya bestials i amb una crisi econòmica bestial i una situació en la qual el carrer començava a despertar.
No encara. El 2008 va ser l'any en què encara durant tot el 2008 i 2009 es va negar la crisi.
En
aquella època que el govern del Zapatero no volia dir la paraula crisi.
Brotes verdes, no?
Exacte.
Desacceleracions.
Era tot aquell moment. I aquí a Catalunya jo crec que el govern d'Artur Mas encara no havia començat a aplicar les retallades més bèsties. Encara estava en aquell moment de no, encara no havia arribat al punt determinant. Jo crec que va arribar el 2011 i després ja va sortir la gent al carrer el 15M de 2011. Però va ser una etapa en la que nosaltres ens enfotíem de la crisi, ja criticant que no es digués que hi havia crisi o que començava a haver indicis de que hi havia crisi. Però ho havies de fer des de l'humor, perquè si no eres un aguafiestes. I llavors el que havies d'incidir en el que es començava a intuir a peu de carrer, però ho havies de mostrar, ja et dic, des de l'humor.
Clar, però des de l'humor, perquè si no la gent... És a dir, estàvem a una festa tots plegats i si algú venia a aixafar la festa, diguem-ne que li haguéssim tirat tots pedres, no?
Però... Exactament, és a dir, encara no hi havia arribat el moment de que cap senyor des d'Europa o des d'alguna instància internacional vingués a pagar la música.
Però clar, és que han passat tantes coses i una de les coses que crec que has fet i que heu fet amb Salvados, que ha sigut, a banda d'explicar el que estava passant i d'obrir molt la mirada, que això em sembla sa i saníssim per qualsevol societat, és denunciar coses, investigar coses i provocar coses, com per exemple en aquest cas.
Jorge, estamos encima de las vías de la línea 1 del metro de València, la línia donde se produjo el accidente.
Sí, así es.
¿Tú has pasado muchas veces por estas vías?
Bueno, pues llevo prácticamente 22, 23 años pasando por estas vías.
Porque tú eres maquinista del Metro de Valencia.
Sí, soy maquinista del Metro de Valencia.
¿Tú estuviste en el lugar del accidente pocas horas después del accidente?
Sí, estuvimos esa noche, varios compañeros, entramos en el túnel y después estuvimos varias veces en otras ocasiones haciendo mediciones, comprobaciones y tratar de entender por qué se había producido el accidente.
Era un salvado sobre el metro de València que va servir en part per reobrir el cas uns mesos més tard. Això ho dius a qualsevol periodista que surt de la facultat i és el somni de la seva vida, no?
Sí, 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 per nosaltres també, fins i tot ara, que ja fa temps que no anem per la facultat, perquè val la pena dedicar-se a això quan passen coses com les que van passar després de fer els Salvados del Metro de València. Jo crec que vam col·laborar, vam posar algun granet de sorra per acabar amb la omertà valenciana. A València hi havia un silenci davant de moltíssims casos de corrupció, i aquest no era només un cas de corrupció econòmica, que no ho era. És veritat que amb una mica de despesa més per part de l'administració s'hagués pogut evitar l'accident, però hi havia un punt de corrupció més descarnada, més de la misèria humana d'intentar comprar el silenci d'una societat sencera que mirés cap a un altre cantó i que no mostrés cap mena de compassió cap a unes persones que podríem haver estat qualsevol de nosaltres que van patir el que van patir les víctimes de l'accident del metro de València.
I jo ho poso en evidència, Jordi, a Juan Cotino, l'aleshores president, no? Si no recordo malament, de les Corts Valencianes.
Mm. Sí, era el president, havia estat el director general de la Policia Nacional, havia estat el conseller de Medi Ambient, del govern del Paco Camps, i era intocable a València Cotino en aquell moment. Era intocable. De fet, quan nosaltres arribem a València, nosaltres aquest programa el vam fer gràcies a la gent de Barret Films, una productora de València que es va posar en contacte amb nosaltres, i va ser la col·laboració d'ells i nosaltres el que va permetre que féssim el programa. I quan vam arribar i els vam comentar, ostres, nosaltres aquest programa l'hem d'acabar amb Cotino, és que no té una altra solució. Ens miraven amb cara de, ostres, aneu en compte, que Cotino aquí, i ojo, que aquest tio mana molt i manava molt, és veritat, manava molt i ja no mana.
Has patit mai per això, Jordi, durant aquest temps? Per pressions o per situacions com aquesta que ara explicaves?
Per pressions sí, perquè al cap i a la fi, bueno, jo crec que nosaltres ens hem d'acostumar a treballar amb aquestes pressions. Crec que l'obligació de segons quins poders és pressionar i la nostra obligació és aguantar aquestes pressions i fer el programa que tu vols fer. Llavors, aquest pols desgasta molt. Aquest pols és de les coses que més cansa. A mi em cansa molt més una trucada d'algú que vol que facis un programa d'una altra manera que 3 dies seguits de rodatge 15 hores al dia. Per què? Doncs perquè veus que estàs perdent el temps amb una cosa que no l'hauries de perdre, que és simplement que tu vols publicar una cosa que a algú no li interessa.
Clar.
I és veritat que a vegades doncs, has hagut no de cedir, però que a mesura que has anat fent la investigació has vist que no tenies allò prou contrastat i tu has hagut de guardar o treballar-ho millor, però d'aquí a que quan tens una cosa que la tens ben contrastada, que la tens ben treballada, que saps que periodísticament no t'equivocaràs, aquí s'ha de tirar cap endavant, diguin el que diguin.
El Salvadors, a més, ha tingut audiències brutals. 5,2 milions d'espectadors, per exemple, va fer amb un format que va generar, jo diria que potser és el programa més controvèrsia i més debat que va generar, que és aquest.
La primera información de la que nadie había tenido conocimiento hasta ahora es la existencia de una reunión que pasó desapercibida y que tuvo lugar el 2 de enero de 1981 en el Hotel Palace de Madrid.
És l'Operación Palace, va ser aquell fals documental que precisament aquesta setmana fa 4 anys que es va emetre i on s'explicava que el cop d'estat del 81 va ser orquestrat per tots els agents polítics de la transició i en el qual hi participava moltíssima gent.
Sí, és de les coses més divertides i que quan la vam fer d'una manera molt relaxada, perquè era tot sota guió i a tots els convidats els hi passàvem el guió del que havien de dir, perquè si no la trama no avançava i tothom es va venir a col·laborar. Bueno, tothom no, però molta gent molt destacada sí, com l'Iñaki Gabilondo o com el José Luis García, es van prestar moltíssim al nostre joc. Ens ho vam passar molt bé fent-lo i recordo que, no sé, jo li vaig treure importància a allò que fèiem, perquè ho vam emetre com quasi un any després d'acabar-ho de fer. I jo li vaig comentar aquella setmana, recordo de quedar amb el Gabilondo, i quan s'ho va mirar em va dir, se va liar, esto es que esto toca contra organismos del Estado que son fuertes, que se van a cabrear porque el 23F todavía no se ha digerido como se tendría que haber digerido. Y yo le iba a decir en un altre moment de lucidez meu, que le iba a decir, hombre, no te preocupes, Iñaki, que este país ya es maduro. Y no, tenía toda la raó del món, l'Iñaki, es va liar parda. I no, jo m'esperava que es liés una mica.
Però va ser un exercici també molt interessant per la societat i per què ens creiem i què no, i com ens ho creiem i qui ens ho explica, no?
Era una mica la voluntat que teníem, no? De fet, l'eslògan de la campanya de promoció era «Puedo una mentira explicar una verdad?».
I amb un tema tan delicat, clar,
sí,
perquè
clar,
no
clar.
Se sap la meitat de les coses.
I jo crec que, en el fons, a mesura que avançava el programa, hi va haver molta gent que s'ho va voler creure, perquè era molt atractiu creure's aquella mentida. I a part, fins i tot podia ser xulo viure en un país on t'estessin explicant molts anys després que el cop d'estat va estar dirigit per un director de cinema com José Luis García.
Sí.
Jo podria viure en un país així.
Clar.
I crec que tenia un punt d'atractiu a la història per dir, ostres, m'han enganyat molt de temps, però hòstia, això mola, que hi hagués aquest tipus de complot. I crec que també les teories conspiranoiques sempre criden molt l'atenció, i aquesta ho era, i tota la trama nostra era una conspiració dels poders de l'Estat per fer-li creure al poble espanyol que hi havia hagut un cop d'Estat i així enfortir una democràcia que en aquell moment, l'any 81, estava molt tendra.
Jordi, aquesta nit, 10 anys a Salvados, heu preparat un programa especial que explicareu històries, o sentirem històries com la d'aquesta dona.
¿Cuánto hacía que no ibas a una entrevista de trabajo?
Meses.
¿Y hoy cómo estás?
Nerviosa. Llevo despierta desde las 7 de la mañana y la tengo a las 3 de la tarde. O sea, estoy con muchas ganas.
O sigui, heu agafat gent anònima del carrer que us heu plantat davant d'ells amb una càmera i ha explicat els seus problemes i les seves alegries, no?
Sí, és així de senzill i de complicat a la vegada.
Ja.
Havíem sortit al carrer amb dues càmeres sense produir res i el que ens hem trobat a quatre ciutats diferents d'Espanya, que han estat Barcelona, Bilbao, Madrid i Sevilla, pues el que ens hem trobat és el que hem ensenyat. Evidentment hem hagut de descartar algunes històries perquè no totes, no tothom tenia alguna cosa a explicar, però gairebé tothom, eh? Et podria dir que el nivell d'encert a l'hora d'encert no, és que jo crec que al final tothom té una història per explicar. Mm-hmm. És veritat que a la televisió doncs cal que a la televisió o a la ràdio cal que te l'expliquin doncs, amb una certa gràcia o amb una certa capacitat comunicativa, però ha estat brutal sortir al carrer. I no sé, també volíem fer-ho així perquè si nosaltres estem on estem i hem pogut fer programes com els que hem pogut fer, que fins i tot no li podien interessar ni a la nostra mateixa cadena perquè potser tocàvem els interessos d'algun anunciant, si els hem pogut fer és gràcies a moltíssima gent anònima que ens ha donat suport durant tots aquests anys. I volíem que aquest programa dels 10 anys fos també un homenatge a aquesta gent. Té un final al programa, per mi especialment emotiu, perquè jo aquest any vaig anar als carnavals de Cadis, que m'agraden molt,
sí.
Que hi ha molt d'enginy, i allà vaig descobrir una lletra d'un coro dels que surten pel carrer que era el programa que havíem fet, o sigui, era la definició del programa. I el que més em va agradar és que la música que feia servir la comparsa era una música d'una cançó de Manel, era la cançó Benvolgut. I allà li van canviar la lletra i la van adaptar per fer-li un homenatge precisament a la gent. I m'encantava veure aquesta fusió d'una lletra una música d'un grup català amb una lletra d'uns andalusos, i la veritat és que combinava molt bé.
Una productora catalana, un periodista català, un programa més vist a Catalunya en moltes ocasions. 10 anys, arriba als 10 anys, ho havíem d'explicar i felicitar a la ràdio pública. Jordi, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Ricard, i gràcies per tenir aquesta finestra amb vosaltres sempre disposada.
Ja saps que sempre està oberta, perquè si la tanquéssim faria un olor de naftalina que l'hem de tenir oberta perquè
ventili. S'ha d'airejar la cosa.
Escolta, per cert, que ara farem estem fent una llista dels pitjors monuments de Catalunya. Hi ha molts oients que a través del Twitter ja diuen la seva amb l'etiqueta pitjors monuments.
Sí.
Hi ha realment coses molt divertides, eh? Tu en tens algun al cap, així, que et passi pel cap, ara?
Colom. El monument a Colom de Barcelona. O sigui, em sembla una mona de Pasqua allà al mig, però molt, molt, molt lletja. Ja no tant pel que significa, que també, que tampoc seria una cosa que m'entusiasmés, el significat que té el descobriment d'Amèrica, però estèticament, no sé, em sembla, a part, tota aquella rotonda em sembla un lloc com molt, molt,
sí,
molt lleig, i de nit, quan passes de matinada, té un punt sòrdid, no m'hi voldria veure perdut en aquella rotonda a les 3 de la matinada, però estèticament el monument em sembla molt, molt lleig.
Apuntem Colom. Hi ha gent que també diu Sagrada Família, que això obrirà un meló que serà interessant. Bé, ara ho repassarem. Jordi, una abraçada, felicitats.
Una altra paraula.
Que vagi bé.
Gràcies.